Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Des d'avui, les cançons de l'estiu queden totalment orfes. El cantant Jordi Dana, mort avui als 81 anys a Madrid, una icona de la música lleugera i de ball, va ser el rei de moltíssimes cançons de l'estiu a la dècada dels 70 i els 80, però la màxima popularitat li va arribar amb melodies enganxoses com aquesta. Carnaval, carnaval. O la mitiquíssima i superenganxosa. La bebida és la gaseosa, la salsita, les costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, como me gusta, la barbecue, la barbacoa. El popular músic i cantant va néixer l'any 1940 a París i va arribar a Espanya el 1965, on es va convertir en el que continuarà sent sempre un del rei de les cançons de l'estiu. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El govern anuncia un increment del 9% dels sous dels treballadors del 112 i estudia la internalització del servei del 061.
Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que també està oberta a que la comissió hi participi el comitè d'empresa i representants dels treballadors.
En parlarem d'aquí uns minuts amb Sergi Arbonés, que és el secretari general d'UGT a Ferrovial 061. I el govern ha aprovat també l'ús del certificat Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials en hotels i restaurants on es faci ball en espais tancats.
És una de les principals novetats de les noves mesures aprovades avui pel Procicat, que també aposten per prorrogar dues setmanes més les mesures vigents des del 22 d'octubre.
Aquest mes d'octubre, l'atur ha baixat a Catalunya. És el primer cop en 14 anys en què l'octubre disminueix el nombre de ciutadans desocupats.
Segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social, a Catalunya hi ha 510 persones menys desocupades, cosa que representa un descens del 0,13%.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Hernández i el Barça han arribat a un acord per ser entrenador del Barça pel que queda de temporada i dues temporades més, però encara falta negociar la sortida de l'Al-Sadd.
Els directius Rafael Juste i Mateu Alemany han viatjat avui a Qatar per acabar de tancar la sortida del de Terrassa i així poder tancar el contracte amb el club. No ha assistit el president Joan Laporta i això podria complicar aquestes negociacions.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps vindrà marcat de cara a les properes hores encara per una certa inestabilitat que afectarà sobretot comarques de Barcelona, de Girona i tot el Pirineu. Precipitacions de distribució regular en aquest sector i el Pirineu en forma de neu per damunt dels 1.300 metres. Continua entrant vent del nord, tramuntant i mestrals als dos extrems de la costa i això fa que la sensació de fred encara sigui una mica més marcada. De cara a demà esperem un matí encara amb nuvolositat variable, especialment a la costa central, i amb el pas de les hores els núvols augmentaran més a les comarques del nord de Barcelona i interior de Girona, on a la tarda hi haurà ruixats de caràcter dispers. Demà les temperatures al matí seran encara més baixes que les d'avui.
El govern anuncia un increment del 9% del sou dels treballadors del 112 i estudia la internalització del servei del 061. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que també està oberta que la comissió hi participi el comitè d'empresa i els representants dels treballadors.
D'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que el govern està obert a totes les possibilitats sobre el futur de la 061.
Sabem que és un debat entre l'empresa i treballadors, però estem absolutament oberts a, primer lloc, a mediar en tot aquest debat i també en tenir en compte totes les possibilitats que hi ha al voltant del 061 com a servei, és a dir, amb un servei com el que tenim avui o començar a estudiar la internalització.
La millora salarial que ha anunciat Helena es farà a partir de l'increment d'uns complements salarials que es trobaven congelats des de 2010. Recordem que els treballadors de tots dos serveis es troben en vaga indefinida.
A banda de l'augment d'aquest complement, també s'oferirà suport psicològic al personal d'atenció de trucades, un servei de gestió telefònica que actualment té adjudicat l'empresa Ferrovial i que ocupa unes 600 persones. El seu personal porta en vaga des del 19 d'octubre i avui han registrat les seves reivindicacions al Parlament. Sergi Arbonés, secretari general d'UGT a Ferrovial 061, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut que estan oberts a estudiar la internalització del servei del 061. Aquest és un pas important per solucionar el conflicte?
Ho considerem un primer pas. Important o no, veurem si es du a terme, perquè que ho digui el Parlament, esperem que després ho porti a terme. No només que ho nombri i ja està. De totes maneres, per si ha contestat i s'ha mullat en el tema, que fins ara no havia dit res.
I a part de la internalització, quines altres reivindicacions teniu als treballadors del 061 per estar fent aquesta vaga indefinida?
Bé, nosaltres el que demanem des del primer moment és que es reconegui la figura del gestor d'emergències, que se reconegui tant en condicions laborals com en condicions econòmiques. El nostre objectiu és la internalització del servei, però mentrestant, perquè sabem que és un procés lent, que no és de dos dies, que es millorin aquestes condicions i que la gent tingui una retribució digna i una planificació horària digna també, vull dir, que et puguis planificar la teva vida.
I en aquest sentit, en quin punt es troben les negociacions?
Doncs encara estem allà. Nosaltres hem passat les nostres reivindicacions de vaga tant a l'empresa Ferrovial, que se suposa que ho ha de parlar amb el CERN, amb el sistema d'emergències mèdiques, i avui el que volíem era entregar-li a l'Energimon. Com no ha vingut a parlar amb nosaltres, ho hem registrat com a entrada al Parlament.
I ara, mentre seguiu en vaga, què està passant amb el servei?
Ja, el servei continua funcionant. Nosaltres tenim un servei mínim del 85%, que és molt poca gent la que pot fer vaga cada dia, però de totes maneres estem molt implicats en la tasca que fem. Evidentment, nosaltres el que no volem és que la població se'n ressenteixi. Aleshores, sí que hi ha gent, companys, que fem vaga el dia que ens toca per sorteig poder fer-la, però no és una repercussió alarmant. De moment no és una repercussió alarmant perquè, ja et dic, el 15% que pot fer vaga representa unes 10-12 persones per torn.
I teniu alguna data límit perquè les negociacions arribin o no hagin d'arribar?
Volem que se signi el compromís i que es comenci a treballar amb la internalització del servei. Quan això estigui en ferm, en parlarem.
Doncs Sergi Arbonés, secretari general d'UGT a Ferrovial 061, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres per la trucada.
Encara al Parlament, els comuns estenen la mà a l'esquerra per arribar a pactes a la Moncloa, Catalunya i els governs locals per aprovar els pressupostos. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, demana altura de mires per arribar a acords a totes les escales.
Atiendre pressupostos a Catalunya, a l'Estat i fins a l'últim municipi de Catalunya. El que estic proposant és que fem un exercici d'altura política i també que tinguem els comptes a tot arreu amb el major suport de l'última dècada.
Mentre Aragonès torna a apel·lar a la majoria independentista que el va investir, tot i que insinua socialistes i comuns que també vol el seu suport.
El programa d'investidura que va rebre el suport dels grups parlamentaris de la CUP, de Junts i d'Esquerra Republicana, i per tant apel·lo a aquests grups a donar suport. I evidentment, si són uns pressupostos tan bons que reben el suport d'altres grups de la cambra, benvinguts, però la prioritat també ha de ser consolidar aquest programa d'investidura.
Tot plegat mentre la CUP ha criticat que Esquerra negocia els pressupostos de l'Estat.
Cinc dies després que Esquerra i el PSOE pactessin la protecció del català en la futura llei de l'audiovisual, avui el PSC ha acusat el govern de no complir amb la llei del cinema a Catalunya, que estableix que hi ha d'haver com a mínim un 25% de pel·lícules subtitulades en català.
El líder socialista Salvador Illa critica que només un 3% de les pel·lícules estiguin subtitulades. Amb aquesta dada a la mà de la Plataforma per la Llengua, ha retret a Pere Aragonès que el govern català no hagi fet res en aquests 10 anys per complir la llei del cinema.
Tindrà sempre vostè el meu suport quan exigeixi d'altres òrgans de govern, en aquest cas del govern d'Espanya, que compleixi i respecti les competències de Catalunya. Però tindria més credibilitat si també tingués criteris d'autoexigència pel seu govern.
Illa ha acceptat que en l'àmbit audiovisual el català necessita subtitulació, doblatge i creació.
El govern també ha reclamat a l'Estat els fons extraordinaris del coronavirus per l'any vinent, perquè hi ha prevista una despesa de més de 1.600 milions d'euros per fer front a la despesa social, sanitària i social.
El fons que va rebre Catalunya el 2020 va ser de més de 3.000 milions d'euros i l'any passat d'uns 2.000 milions, uns diners que van permetre a la Generalitat pal·liar el cop de la pandèmia. De cara al 2022, la despesa prevista baixa fins a la meitat, però encara cal rebre l'ajuda, segons el conseller d'Economia, Jaume Giró.
I aquest any 22, el proper any 22, la despesa prevista en temes de sanitat, educació, drets socials, bàsicament, és entre 1.600 i 1.700. I no hi ha previst res.
També demana a tots els grups parlamentaris que s'assumin en aquesta exigència.
Per acabar, Judit, aquest migdia s'ha constituït al Parlament la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial, amb la copaire Dolors Sabater com a presidenta.
La comissió té com a objectiu debatre el model d'ordre públic i plantejar canvis. Sabater ha demanat als grups que no en facin un ús partidista.
Que realment els debats que portem aquí, les persones que fem comparèixer i les propostes que puguem debatre de treball, ens ajudin a aconseguir el que totes i tots volem, que és una major confiança, una major seguretat, que s'acabi la sensació de que no hi ha el suficient control.
També vol celebrar una primera sessió de treball abans d'acabar l'any i creu que la comissió respon a una demanda social i majoritària.
Gràcies, Judit. I avui el govern també ha aprovat l'ús del certificat Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials en hotels i restaurants on es faci ball en espais tancats. És una de les principals novetats de les noves mesures aprovades avui pel Procicat, Pere.
Doncs sí, més enllà d'aquestes propostes, el Procicat aposta per prorrogar dues setmanes més les mesures vigents des del 22 d'octubre. El conjunt de mesures s'enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que l'ús del certificat Covid requereix l'aval judicial. Actualment, aquest instrument es fa servir ja per entrar als locals d'oci nocturn.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la majoria dels indicadors de la Covid pugen, tot i que la pressió no arriba als hospitals.
Avui hi ha 339 persones ingressades a l'hospital, una menys que ahir, i a les unitats de cures intensives hi ha 86 persones. El risc de rebrot ha pujat un punt i arriba a 56, i la velocitat de propagació ha augmentat 3 centèsimes, col·locant-se a 1,13. Salut ha notificat 468 nous contagis i 10 defuncions més.
A Madrid, en ple debat al Congrés sobre els pressupostos generals de l'Estat, aquesta tarda el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha carregat contra Junts per Catalunya i els ha recordat que el seu vot serà el mateix que el Partit Popular.
En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Zaragoza ha criticat la postura de Junts per Catalunya en el debat després que els grups de l'oposició hagin presentat 7 esmenes contra els nous comptes a Sánchez.
La senyora Nogueras votarà el mateix que el senyor Casado i el senyor Abascal. Aquest és el panorama polític en el qual s'ha inscrit la radicalitat de l'independentisme del senyor Puigdemont i que no tenen cap problema en oposar-se als pressupostos, que són uns pressupostos que permetran la recuperació de la nostra economia d'una manera justa, que és el que la dreta no vol.
Zaragoza també ha fet referència a l'aprovació dels comptes catalans que el govern vol aprovar el proper dimarts i ha insistit en que els socialistes estan disposats a negociar els nous pressupostos de la Generalitat.
Mentrestant, aquest matí la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat responsabilitat als grups per aprovar els pressupostos i ha apel·lat al seu compromís amb el futur de la ciutadania.
Que aportar soluciones a sus problemas cotidianos, a los del día a día, y hacer posible prepararlos para un futuro mejor. Para eso sirven estos presupuestos, para que seamos capaces de dar respuesta a los grandes retos que afrontamos como país.
Des del Congrés dels Diputats, Montero ha defensat que, al seu parer, els comptes de l'Estat són històrics i aporten solucions i són objectivament bons.
La ministra també assegura que els pressupostos són indispensables per consolidar la recuperació econòmica i social. Montero també s'ha mostrat agraïda a les formacions com Esquerra, PNB, EH Bildu i PDeCAT, que finalment no han presentat cap esmena a la totalitat. Montero també ha confirmat que aportarà un text al Consell de Ministres perquè els ajuntaments puguin tornar a cobrar l'impost de plusvàlues.
Ho dèiem en portada, aquest mes d'octubre l'atur ha baixat a Catalunya i és el primer cop en 14 anys que això passa en un mes d'octubre, que disminueixen el nombre de ciutadans desocupats.
Segons ha informat el Ministeri de Treball i Economia Social, a Catalunya hi ha 510 persones menys desocupades, cosa que representa un descens del 0,13%. Catalunya ja encadena 8 mesos de descens i avui hi ha 106.000 persones desocupades menys que fa tot just un any.
Tot quan el ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, ahir va plantejar un augment de mig punt de les cotitzacions dels treballadors. L'objectiu, garantir el pagament de la pensió als baby boomers que ara arriben a la jubilació.
Una mesura que ha estat celebrada per sindicats com UGT. En una entrevista al Matí de Ràdio Estel, el seu secretari general a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que després de tants anys s'hagi aconseguit que el debat de les pensions ja no sigui retallar-les, sinó com es podran pagar i que siguin suficients per a la jubilació de la gent. Ros també ha reclamat un pacte del conjunt de la societat perquè el sistema de pensions es mantingui.
Augmentar la fiscalitat si això no té unes garanties de retorn, no? I retorn vol dir doncs, que es puguin pagar les pensions, no? Per tant, s'ha de garantir la sostenibilitat. Jo crec que és un pacte de societat, és a dir, com, no ens podem imaginar una societat on quan et jubilis pues, la majoria de gent passi a la pobresa.
Sobre la derogació de la reforma laboral, el secretari general ha assenyalat que s'han de fer tots els intents possibles perquè s'arribi a un acord i s'aprovi.
Ada Colau, que aquests dies participa en la cimera pel clima, s'ha mostrat favorable a poder instal·lar molins de vent a Collserola.
L'alcaldessa de Barcelona ha reconegut en una entrevista a TV3 des de Glasgow que desconeix la proposta tècnica i la viabilitat del projecte, però considera que la ciutat s'ha de corresponsabilitzar amb l'increment de les energies renovables.
Si és possible posar algun tipus de molí de vent, ho fem. I amb això li dic, perquè crec que efectivament hem de ser també tots exemplars i hem de fer la nostra part de corresponsabilitat.
El projecte participatiu proposa la instal·lació de dos aerogeneradors a Collserola.
Encara a Barcelona es preveuen retencions a l'accés del túnel de les Glòries en sentit Besòs a hora punta de la tarda, sobretot durant les primeres setmanes. La seva obertura està prevista per la matinada d'aquest dissabte 6 de novembre. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, ha pronosticat saturació del trànsit a l'accés del túnel en sentit Besòs, entre Gran Via i el carrer Padilla. Ha justificat que quan es posa en marxa una nova possibilitat de circulació, els conductors, quan arriben en el moment de la decisió, tenen dubtes i frenen. Gomila, però, espera que es normalitzi la situació en les pròximes setmanes.
Sí que pensem que tindrem certa retenció, però que a mesura que els conductors ho vagin coneixent, una setmana, potser dues, això funcionarà igual com està funcionant fins ara.
La pavimentació de l'exterior, la pintura i el canvi en la regulació dels semàfors es farà aquest divendres a la nit i en funció de les condicions climatològiques, la seva obertura es preveu cap a les 6 del matí del dissabte.
L'Estat comença a desmantellar els peatges troncals de l'AP7 i l'AP2 dos mesos després que s'alliberessin les autopistes. Les obres han començat a Vilaseca, Martorell, la Roca del Vallès i la Jonquera. En aquest últim, la previsió és que les obres s'acabin abans de l'estiu.
El govern de Pedro Sánchez pagarà 92 milions d'euros per retirar les barreres i les casetes de les autopistes que gestiona a Catalunya. Les obres van començar ahir a la tarda, tal com va anunciar la ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, a través de Twitter. En el cas de la Jonquera, la previsió és que les obres s'hagin d'acabar abans de començar l'estiu. A diferència d'altres peatges, en aquest punt es deixaran algunes casetes per facilitar els controls policials que s'acostumen a posar en aquest punt. A més, als tres carrils centrals que quedaran lliures s'instal·larà una barrera per tancar el tram que, quan s'hagi de revisar els vehicles per fer un control.
El jutjat de Ripoll ha decretat presó provisional sense fiança pel fill de la dona assassinada a Ripoll com a presumpte autor de la seva mort.
L'home va ser detingut en una zona boscosa al voltant del municipi. El detingut de 19 anys havia fugit amb una altra persona que es va entregar als Mossos aquest diumenge, hores després de l'assassinat.
Els Mossos no descarten que la presumpta agressió sexual a una menor de 16 anys a Igualada es tracti d'una agressió sexual múltiple. La família demana a qualsevol persona que pugui tenir informació o que presenciés els fets que es posi en contacte amb la policia. Actualment, la noia continua ingressada a l'Hospital Sant Joan de Déu amb lesions greus.
Avui hem sabut que FECA SARM, la principal patronal de l'oci nocturn, estudia personar-se com a acusació popular per aquesta agressió i ha assegurat que el local on va anar la noia està col·laborant amb la policia per identificar l'autor o els autors de la violació.
Finalment, la jutgessa absoldrà els 6 dels 9 de Lledoners. Tant Ministeri Fiscal com Generalitat han modificat les seves conclusions.
La Fiscalia considera que només pot haver participació acreditada dels 3 que van ser identificats pels Mossos d'Esquadra quan aquests van increpar la policia. És per això que el Ministeri Públic ha decidit retirar les acusacions per 6 dels 9 acusats sobre desordres públics i manté les de lesions lleus per 3 dels encausats. Pel que fa a la Generalitat, l'administració pública reclamava 15 mesos de presó, multes multes i una indemnització per delictes de lesions, atemptat a l'autoritat i desordres públics, i finalment ha rebaixat la qualificació dels fets a 3 delictes per lesions lleus.
Un grup d'encaputxats torturen el fundador de Twenty i li roben la seva fortuna de bitcoins. Jarin Denzel ha denunciat a la policia haver sigut víctima d'una banda organitzada i un intent de segrest en ple centre de Madrid.
Agents de la policia judicial investiguen l'incident que es va produir ahir dimarts a la tarda. El creador de la plataforma ha explicat que la banda va entrar de forma furtiva al seu pis i li van robar diversos dispositius electrònics. A més, ha explicat també que el van lligar i torturar diverses hores per obligar-lo a confessar les contrasenyes de tots els seus comptes, en especial de les seves carteres de bitcoins, on hi guardava desenes de milions d'euros.
Només un de cada 3 càrrecs de gestió, docència i investigació universitària l'ocupen dones, segons un estudi de la xarxa Vives d'Universitats.
La sociòloga i coordinadora de l'estudi, Maria Jesús Rodríguez, ha explicat a Ràdio Estel com es pot acabar amb aquest sostre de vidre a les universitats.
Con convicción política y con convicción de dar un paso más allá de los deseos, ¿no? Y bueno, incorporando buenas prácticas a nivel jurídico, a nivel legislativo, y también buenas prácticas docentes que ya las tenemos y que la Xarxa Vives es un referente a nivel internacional, ¿no?
Rodríguez també ha denunciat que la presència de dones sí que està equilibrada pel que fa a la coordinació d'estudis de grau, postgrau i doctorats, totes elles activitats que no són ni remunerades ni reconegudes. En canvi, en la coordinació d'estudis dels càrrecs de gestió, docència i investigació, que sí són reconeguts i tenen retribució, la presència de dones és tan sols del 10% al 34%.
Un informe del Programa de Medi Ambient de l'ONU posa les superilles i els eixos verds de Barcelona com a exemple contra l'escalfament de les grans ciutats. L'estudi menciona 80 exemples de capitals d'arreu del món que han implementat mesures per fer front precisament a l'augment de la temperatura.
En el cas de Barcelona, destaquen que les superilles han ajudat els ciutadans a tenir més espai públic verd, just i segur, i que els eixos verds són una bona idea per reduir la contaminació i augmentar la seguretat dels vianants. També alerten que l'escalfament global pot ser catastròfic en termes de salut públic i els experts avisen que si es manté l'actual augment de la temperatura, la població s'exposarà a temperatures de més de 35 graus a l'estiu, un fet que afectarà a 1.600 milions de persones.
I acabem amb els esports. Carla, Xavi Hernández està cada cop més a prop de ser l'entrenador del Barça. El de Terrassa i el Club Blaugrana han arribat a un acord pel que queda de temporada i 2 anys més.
Segons ha informat avui TV3, Xavi Hernández ja ha arribat a un acord per ser entrenador del Barça. Ara només falta negociar la sortida del tècnic del club de Qatar. Els directius del Barça, Rafael Juste i Mateu Alemany, han viatjat avui a Doha per tancar el contracte i negociar amb el club aquesta sortida, però no ho ha fet el president Joan Laporta, que és qui, el president del club de l'Al-Sadd, li va demanar expressament que hi fos. I, per tant, sense Laporta, el club qatarià no té cap intenció de trobar-se amb la comitiva. I, en cas de no produir-se aquesta reunió, doncs el Barça hauria de pagar aquesta indemnització per la sortida de Xavi de més d'un milió d'euros. La reunió està prevista per demà dijous i, si tot anés com està previst, Xavi podria arribar al Barça la setmana que ve. Estarem pendents de com avança aquesta negociació i si finalment es pot dur a terme aquesta reunió.
Seguirem pendents d'un Barça que ahir va superar el Dinamo de Kiev en la quarta jornada de la Champions per 0-1 amb un gol d'Ansu Fati al minut 70.
Sí, amb aquesta victòria els blaugranes es col·loquen segons de grup i es juguen la classificació als 8ens en el proper partit contra el Benfica. Avui segueix en marxa aquesta quarta jornada de la Champions. El Real Madrid s'enfronta al Shakhtar d'aquí a pocs minuts, a 6:45, que venen de golejar-los per 5-0 en l'última jornada. El Madrid és segon de grup amb 2 victòries i una derrota, que va perdre contra el Sheriff, que és qui lidera el grup pel moment. També és el torn de l'Atlètic de Madrid, que juga a les 9 contra el Liverpool, l'actual líder, que els va superar en l'última jornada per 3-2.
Encara a Europa, l'Unix Girona juga aquest vespre a 9:15, la cinquena jornada de l'Eurolliga femenina contra el Galatasaray.
Un equip que arriba tocat després de caure a la Lliga Estatal contra el seu màxim rival, el Fenerbahçe. L'Uni Girona és l'últim classificat del grup B de l'Eurolliga amb 2 victòries i 2 derrotes. Laura Antoja, ajudant tècnica de l'Uni Girona, n'és conscient de l'exigència que demana aquest partit contra el Galatasaray.
Un equip molt complet, que ens farà fer un esforç, com sempre, doncs a nivell defensiu intentarem muntar totes les estratègies i estar molt concentrades per portar-les a les situacions menys còmodes per elles i, per tant, baixar percentatges, i aquí doncs, tenim opcions de fer el nostre joc en atac.
També ha explicat que caldrà fer un bon joc defensiu, posant situacions incòmodes a les jugadores rivals i, sobretot, controlar el rebot.
En tennis s'està disputant encara el partit dels Master 1000 de París entre Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.
La trobada ha començat a 4:45 de la tarda i encara dura. De moment, Alcaraz ha guanyat el primer set i ara està en joc el segon. Una gran exhibició, per cert, per part del murcià Alcaraz, que està fent un molt bon partit. El jove de 18 anys ja va superar ahir el francès Herbert en el seu debut en aquesta competició. El d'avui es tracta d'un duel entre dues futures promeses, ja que el seu rival només té 20 anys. De fet, són dos dels tennistes cridats a dominar el circuit ATP dels propers anys.
També en tenis es disputa avui el partit entre la selecció espanyola i els Estats Units de la Billie Jean King Cup.
Ha començat fa escassos minuts. Arasur Rivas és la gran carta d'Espanya per batre la selecció americana i classificar-se per les semifinals d'aquest torneig. Si les espanyoles perdessin, però encara tindrien opcions de passar perquè les americanes amb Rogers i Collins en individuals van caure per 2-1 davant la selecció d'Eslovàquia.
I per acabar, en futbol sala, avui s'ha celebrat a Nyon el sorteig de l'última fase prèvia a la Final Four de la Champions, la Ronda Elite.
Els blaugranes es trobaran amb el Plens txec, el Dobovec eslové i el Hale Goik de Bèlgica, un grup favorable pels de Jesús Velasco, que són els favorits per classificar-se per aquesta Final Four. Qui no ha tingut tanta sort, però és el Llevant, que se les veurà amb el Benfica, l'Aladas d'Hongria i l'Huragan Ivano Fransvik d'Ucrània. Després del sorteig dels quatre favorits per lluitar aquest títol són el Barça, el Benfica, el Cairat, el Manti i l'Sporting, que és l'actual campió d'Europa. Pulling me up whenever I'm down, giving me the faith I lost but now I found, bringing me joy, giving me life, looking forward I can leave my past behind, darling put your hands in mine. I Still Believe és la nova cançó de Diana Ross. Aquest és l'avançament del disc que la ex de la Supreme traurà aquest divendres i que porta per nom Thank You. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Existeix res més valuós que el temps dedicat als altres? A l'Església som el que tu ens ajudes a ser i donem tot el temps que tenim per assistir qui més ho necessita. Per això, el 7 de novembre celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia, perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.